Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat com l'estret d'Hormuz continua totalment bloquejat, tot i la pròrroga unilateral de la treva per part de Donald Trump. Europa calcula que la factura energètica de la guerra ja puja als 24.000 milions d'euros i defensa accelerar l'electrificació per deixar de dependre del petroli i el gas que venen de fora. En parlarem els pròxims minuts. També hem sentit Junts per Catalunya demanant un altre cop eleccions anticipades a Pedro Sánchez i ens hem fixat en aquesta decisió del Regne Unit de prohibir comprar tabac als nascuts a partir del 2009. Una generació que l'any que ve farà els 18 anys i, per tant, serà major d'edat, però que mai podrà fumar legalment al Regne Unit. Aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
Doncs una última hora, anem fins al Congrés perquè el Partit Popular s'ha plantat davant de Vox i farà caure, això serà en qualsevol moment, s'està a punt de votar, el text en el que els d'extrema dreta pretenien que el PP assumís el concepte de prioritat nacional. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
Sí, bona tarda. El PP desafia Vox i li tombarà d'aquí a pocs minuts la proposta per traslladar aquest concepte de la prioritat nacional a tot l'Estat. Els populars havien demanat a Vox rebaixar el text i aclarir que la prioritat nacional és l'arrelament en lloc i no la nacionalitat a l'hora d'accedir a serveis socials. L'extrema dreta, però, al final no ho ha acceptat i el PP es nega, ara sí, a comprar la literalitat del text de Vox. Serà un xoc entre Feijóo i Abascal, que arriba després de l'acord a Extremadura i quan estan a punt de segellar un nou pacte de govern autonòmic, ara a l'Aragó. Veurem si això que passarà d'aquí a pocs minuts al Congrés farà descarrilar les negociacions.
Doncs una altra cosa i molta atenció, perquè Hisenda ha detectat fins a 7 missatges fraudulents per robar dades i diners als usuaris amb excuses com la declaració de la renda. Com ja passa cada any, els missatges de phishing intenten suplantar l'agència tributària i aquest any es veu que s'han multiplicat. Fins ara Hisenda n'ha detectat 7, 5 dels quals fan servir el ganxo de la devolució de la renda per aconseguir enganyar els usuaris. La majoria d'aquestes estafes estan arribant per SMS, però també per correu electrònic i amb encapçalaments que porten les sigles de l'agència tributària. Hisenda recorda que l'administració mai demana informació confidencial ni tampoc dades personals de cap mena, ni a través de SMS ni tampoc de correus electrònics, i fa èmfasi en el fet que totes les relacions dels ciutadans amb l'agència tributària es fan a través de la seva seu electrònica. I Castellbisbal s'ha afegit a la zona del risc per la pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura ha pres aquesta decisió després que en l'última setmana un dels nous casos positius de la malaltia s'ha detectat en aquest municipi del Vallès Occidental, que fins ara estava inclòs en la zona de baix risc. Això comportarà la restricció d'accés al medi natural en el terme municipal. Amb Castellbisbal ja són 19 els municipis en aquesta zona del risc. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat que el govern ha començat a multar les persones que infringeixen totes aquestes normes.
Hem començat a posar sancions, portem 9 sancions a ciutadans que no han complert les restriccions d'accés al medi natural, alguns perquè anant en bicicleta, altres anant corrent. Per tant, demanem, si us plau, col·laboració ciutadana, però recordar que està prohibit. Es sancionarà aquell que no compleixi. Per tant, sabem que generem un perjudici, però necessitem poder treballar en condicions.
I una notícia positiva per la xarxa ferroviària del país, perquè el túnel de Rubí reobrirà parcialment la setmana que ve, segons acaba d'anunciar Adif. Aquesta infraestructura és clau en el transport internacional de mercaderies i en l'entrada i sortida de productes del port de Barcelona. Unes esquerdes van fer que es tanqués a finals de gener i ara sembla que a principis de febrer, que ja es va obrir parcialment, el van haver de tornar a tancar, i ara Adif ha anunciat que aquest dimarts que ve sí restablirà la circulació. I encara una última qüestió, perquè justament el port de Barcelona necessita més espai d'emmagatzematge amb previsió que s'acumulin contenidors, com ha passat a l'inici de la guerra de l'Iran o altres fets que han bloquejat les rutes marítimes. El port ha presentat el seu pla estratègic a 5 anys vista, que preveu aconseguir prou finançament per poder fer les infraestructures que té previstes. Barcelona, Joan García.
Quan va començar la guerra, moltes empreses tenien els contenidors per exportar al port de Barcelona, i aquí s'hi van quedar molts dies. També va passar el 2021, quan un port de contenidors va encallar al canal de Suez i va bloquejar-lo. En tots dos casos, es va incrementar molt l'estocatge. I per ser més resilient i no haver d'afectar les empreses, el port de Barcelona ha de poder solventar aquesta necessitat, que explica el seu president, José Alberto Carbonell.
hem de tenir més capacitat d'emmagatzematge en el port perquè el temps de retirada d'aquests contenidors s'ha allargat, perquè el pitjor escenari és o trencar la cadena de subministrament o aturar una fàbrica aquí que les seves matèries primeres arribin pel port de Barcelona.
Les infraestructures, la transició energètica i vincular més el port amb la ciutat són els eixos principals del 5è Pla Estratègic 2026-2030 del Port de Barcelona.
Ara passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I com cada dimecres també amb l'Oriol Marc, subdirector de Nació, l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, i en Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda als tres.
Què tal?
Molt bona tarda.
Però, a diferència de... Si hi ha una mena de... Això quan érem petits dèiem bis-bis?
Bis-bis troncos, deia.
O bisbes, que depèn de la...
Això el tronco no ho deia.
Jo deia bis-bis i prou.
Jo deia xispes. Jo bis-bis tronco, però és que jo soc molt jove.
Sí. I aleshores havies de fer una cosa molt poc radiofònica, que és quedar-te callat durant molta estona, cosa que no farem ara. Ara farem una cosa que, a més, és diferent de la que fem els dimecres. Saludarem un personatge diferent. Perquè avui, tot i ser dimecres, qui ens proposa la seva dèria no és en Santi Villas, sinó Liu Forn. Liu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tens una tertúlia exigent els dimecres, ja ho saps, eh?
Sí, no, que evidentment no estaré a l'alçada. Ara tothom quan senti... No, és que avui no ve el Santi, s'ha sentit... Oh, entre els tertulians, l'audiència en general, avui hi ha hagut un desencís.
És el que puguis.
Ens esforçarem, i a més a sobre vull parlar de parquímetres, o sigui, jo ja no sé què puc fer pitjor, vull dir, però bueno, aviam si ho aixequem una mica. Tots els patim, no?, els parquímetres. Va començar allò de la zona blava, i primer els pagàvem amb monedes, després targeta, i últimament els paguem amb aplicacions, amb apps. I ahir justament el TNB, però no sé si ho va veure algun dels presents, van fer una peça sobre aquesta qüestió amb dues vessants que van interessar. La primera és que cada ajuntament posa la seva aplicació, amb la qual cosa pot haver persones que treballin en un municipi, vagin a comprar al municipi del costat, els fills vagin a un altre municipi a l'escola, la parella treballa en un altre municipi, és a dir, tinguin cinc aplicacions, amb la qual cosa és una mica complicat de gestionar. Però el que encara em va, diguéssim, emocionar més des del punt de vista d'usuari, de ciutadà, és que hi ha ajuntaments que es plantegen la possibilitat de retirar els parquímetres perquè pensen que tothom ja té l'aplicació. I aquí neix la dèria, o sigui, això ha estat una prèvia, i ara ve la dèria en concret. Primera qüestió és que no seria possible que hi hagués una aplicació per pagar parquímetres en un món en el qual estem absolutament controlats i gent de sap si devem 32 cèntims de l'IVA del 1953 que no vam pagar perquè no sé què. No podria haver una aplicació conjunta i no haver de tenir 5 aplicacions, 4 o les que siguin, en el mòbil perquè cada cop que vas en un poble hagis de pagar amb l'aplicació, que seria potser la primera pregunta que farien els tertulians avui perquè es despertin una mica, perquè segur que estic jo aquí xerrant i estan tots a l'estudi clapant, però bueno.
No, estan prenent nota, eh?
Estan prenent nota i tot.
Fascinant.
Sí. Jo estava pensant que ets una mena d'antiludita, perquè tu defenses que continua existint la màquina.
No, a veure, i ara ve la segona part. És que ara ve la segona part.
No, para. Tu has plantejat una cosa que jo dic que és fascinant, perquè ja que tu has parlat dels anys 50, a mi em porta als anys 80, que és quan hi havia tres tipus de vídeo, que ve a ser com els tipus de tragaperres d'aquestes per aparcar, de les que tu parles, que hi havia el Beta, el VHS i el 2000. I tu tenies un col·lega amb una pel·lícula i la volies intercanviar, però tu tenies el VHS i ell tenia el Beta i la cosa no anava. O sigui, tu estàs fent com una actualització d'aquest problema de la meva adolescència.
Doncs veus, gràcies a... Mira, alguna cosa havia de tenir bo que no vingués el Santi, que vingués jo. T'he portat un temps enrere. Però clar, aquesta és una part de la qüestió. Que ja desaparegui la màquina. A mi m'és igual si desapareix o no la màquina. A mi, per mi, el que és motiu de reflexió i que volia compartir amb tots vosaltres és si només ja existeixen aplicacions, per tant, a mi m'obliguen a tenir un cert tipus de telèfon i m'obliguen a baixar-me una aplicació.
Però qui és l'Ajuntament que diu que vol treure la màquina?
No van dir noms, però en la peça, que vam fer ahir en el TNA Vespre, que és la que jo vaig veure, s'apuntava a la possibilitat de que, degut a que estan cada cop hi ha més persones que es baixen l'aplicació, alguns ajuntaments es plantegen la possibilitat d'acabar traient els parquímetres. Això és el que es va aparèixer en aquella peça. Però, independentment de si al final es treuen o no, que ja ho veurem, és l'obligació de l'administració que ens obliga a tenir un cert tipus de telèfons, que jo puc no voler tenir un telèfon intel·ligent. Puc voler tenir un d'aquests telèfons com el que té la meva mare.
Si ets Amish, no el pots tenir, per exemple.
Portes 5 minuts i se t'ha dit Ludita i Amish.
Sí. I encara no hem acabat. Vull dir que això pot anar pitjor. O a millor. La qüestió...
Sí, Amish és de puta mare.
Ui, paraulotes, Joan, home... No, però a veure, és que hi ha una qüestió que a mi fa temps que, no és que em neguitegi, però sí que em fa reflexionar, que és això. Jo haig de tenir un cert tipus de telèfon perquè algú ha decidit que jo haig de pagar una sèrie de coses o jo m'haig de comunicar amb l'administració d'una certa manera. I, per tant, haig de tenir un telèfon intel·ligent i m'haig de baixar una aplicació. Una aplicació que, sí, ja sé que estem controlats perquè amb el telèfon saben on som en cada moment per les antenes, però una aplicació són dades. Per tant, per què m'haig de baixar jo una aplicació d'un ajuntament per pagar una zona blava? Has de tenir l'opció de poder pagar amb monedes, poder pagar amb targeta o fer la vertical pont. És a dir, mentre pagui... no, vostè s'ha de baixar una aplicació, amb la qual cosa sabem quin dia ha vingut, que sí, i torno a insistir, si passo per l'autopista i pago la targeta, saben quan he passat, saben tot de mi, absolutament. Sobretot Hisenda. Seguretat Social no vagis a reclamar perquè no d'allò. Estrangeria no hi vagis perquè hi ha cues. O sigui, tota la resta de serveis de l'Estat no en funciona ni un. Ni Renfe, no funciona res. Re, això sí, Hisenda, escolta, va com un rellotge. Doncs bé, jo el que m'agradaria és que tot funcionés com Hisenda i que ens permetessin la possibilitat de no haver de sempre tenir la nostra correspondència amb l'administració a través d'aplicacions, a través de telèfons mòbils, etc., que és el que li passa a molta gent, que està molt bé sobre la meva salut, poder entrar per internet, etc., etc. Tot això està molt bé, però hi ha molta gent que necessita els seus nets o un veí, si el té, per poder entrar a l'aplicació de la meva salut.
Ara m'has fet pensar en un secretari municipal del meu poble que deia els problemes de l'administració són els problemes de l'administrat.
Per tant, en aquest cas, doncs sí. O sigui, i quan entres en el món, jo ara he hagut de fer algunes gestions, escolti, vostè ha de tenir el certificat digital de no sé què, demanes un certificat digital, no, el tindrem d'aquí uns dies. I ara et dic el tema de la banca. Escolti, el client sóc jo, no és vostè. Sap què vull dir? O sigui, ahir havia de fer una transferència d'un compte meu a un compte meu de la mateixa entitat. Em demanaven 12 euros.
No sé quin banc estàs, també t'hi dic.
Després...
Mirem-nos, o sigui, això, eh?
El que són els últims... No ho he sentit gaire, però...
No, que dic que no sé quin banc estàs, però això és mig raro. Però bueno, que tampoc que no m'esclem ara bancs, estat...
No m'havia passat mai.
Jo només tinc una preocupació del que estàs dient, que és que ja, per adelantat, envio una abraçada a tota la gent que és treballadora de vigilar les zones blaves. Perquè igual que van treure els guardabarreres de l'autopista, una abraçada també per aquests, lo següent serà que si tot ho fem per l'APP podran controlar per geolocalització i per un satèl·lit si el nostre cotxe té el tiquet i els acomiadaran a tots.
Bueno, de fet, a Barcelona ja segur que més d'on ha vist passar aquest cotxe que va llegint les matrícules... és un cotxe que va amb unes càmeres al sostre, llegeix quines matrícules estan aparcades a la zona blava i automàticament contrasta amb el sistema si aquell cotxe amb aquella matrícula en aquell moment té un tiquet vigent o no, perquè, clar, amb aquestes màquines i aquestes apps que diu Liu, a diferència del que passava també als anys 80 i als anys 90... No sé si als anys 80 s'aparcava en zona blava o directament a sobre la vorera, però en tot cas no s'havia de posar la matrícula en el tiquet de la zona blava. Ara s'ha de posar i, per tant, aquest cotxe amb aquesta càmera pot mirar si aquell cotxe té tarifa vigent o no, i en el cas que no en tingui, a Barcelona com a mínim ho fan així, és quan envien un vigilant amb una moto i dir, mira, aquí, en el carrer Beethoven número tal, tens un cotxe que ja pots anar directament
a posar-lo. Però a Mataró va aparèixer un partit contra les zones blaves que tenia tota la meva simpatia.
Estem un any de les municipals, eh?
Sí, potser encara funciona,
sí,
no
sí,
ho sé.
Sí, sí, es deia, no, van estar a punt de sortir, Independents per Mataró. Eren uns tios molt trempats.
El problema del que diu Liu també és que al final hi ha vegades que hi ha el parquímetre no funciona del tot bé, no funciona el lector de la targeta, no portes monedes al damunt, perquè ara ja és molt estrany portar monedes al damunt, encara que encara existeixen, diríem, i quan no et funciona el parquímetre amb la targeta i el teu mòbil no saps quina aplicació toca baixar-te en aquell moment, tens un problema i tens un problema molt gros, però explica-li això a algú, explica-li la màquina, que no funciona la màquina, explica-li el cotxe aquest que passa de xivato que tu no has pogut passar la targeta perquè aquell parquímetre no funciona. I això és un problema. Jo, a diferència de vosaltres, jo sí que sóc ludita, 100%, estic en contra del progrés tecnològic i sóc fins i tot tecnòfob. I en aquest cas és profundament inquietant perquè estàs, les teves mans estan... O sigui, la teva vida depèn de les mans de la maquineta dels pebrots.
En tot cas, li donem raó a Liu de que...
Gràcies.
No, bueno, espera. No, en tot no, però en una cosa sí. En que és veritat que treure els parquímetres està malament. I esperem que els ajuntaments no ho facin, perquè la gent gran té dret a poder pagar amb monedetes i tens tu tot el dret a no haver-te de deixar l'app, que també et dic que tu et preocupa molt si et rastreja, no sé què, a ningú li importa també si aquesta tarda estàs a Premià o a Badalona, però en tot cas, bueno, ok, que seguim podent pagar amb monedetes i per tant no hi hagi... No trobaran els parquímetres.
Perquè perdrien tota la pasta dels turistes.
Totalment,
per
sí, sí, per això, vull dir, ningú farà. Ara, el que sí que m'ha semblat interessant, i del que tu deies, és la mancança que hi ha com de la Generalitat, com un departament de software, diguéssim, perquè hi ha molt poca cosa unificada de software, no? En plan, com pot ser que no hi hagi una única app per tots els municipis que serveixi per pagar per tot? O, el gran exemple és, per exemple, la T-Mobilitat. Com és que ens ha costat una externalització, milions d'euros i un procés d'una dècada, saps? O sigui, com pot ser que la Generalitat no sigui capaç de crear apps?
El que passa és que la zona blava depèn de cada
exacte.
Ajuntament fa el contracte amb l'empresa que vol.
Però vull dir que la gent hauria de poder tenir una app que facilités a tots els ajuntaments, saps? Com perquè ho poguessin tenir. Això sí que té raó.
M'apunta l'equip del programa que a les primeres zones blaves, a les primeres places de zona blava de Catalunya van ser el Passeig de Gràcia de Barcelona el 1983 i eren 231. Fixa't si...
Un drama. L'any 83 hauria de ser un any tremendo.
Iu, gràcies. Bona tarda.
No, però mira, aprofito... No,
ah, doncs pareu, digues.
Perquè és que ha sortit un tema que potser un dia podem desenvolupar amb més extens, que és el tema de l'administració, la informació que té sobre nosaltres, que en aquest cas lliga amb el tema de l'APP i que potser no hauria de ser la Generalitat qui ho fes, sinó la Diputació. La Diputació també, hi ha molts pobles que no tenen departament, no tenen prou gent per cobrar segons quin tipus d'impostos i els cobra la Diputació directament. Doncs potser s'hauria de fer una APP de les Diputacions, no ho sé. Això és...
Un dia podem fer però un programa sobre què fa la Diputació.
Sí, i podria venir algú a la Diputació a explicar-ho, que fa moltes coses, i també s'ha de dir. Hi ha anècdotes delicioses sobre la Diputació. No, però sobre la informació que té l'administració sobre nosaltres, qui se li ha mort algú pròxim i ha hagut de gestionar papers, des del moment 1 en el qual mor una persona i cobra una pensió, des del segon 1, o sigui, acaba de respirar i ja no cobra pensió. Però tu et passes 2 mesos, 3 mesos, havent de fer paperat, i a vegades més de 3 mesos, 4 i fins i tot 6 mesos fent paperam, i cada vegada et demanen la partida de funció. Perdoni, vostè administració, vostè sap que aquesta persona està morta perquè no li està pagant la pensió des del segon 1 que va deixar de respirar. Per què m'obliga a mi a cada vegada tenir en el mòbil una foto o un arxiu amb una partida de defunció que vostè la té? O sigui, no, vostè la té, vostè li consta que aquesta persona està difunta. Això és un exemple de tants que també passa a la Seguretat Social, que t'has de fer fotografies amb el DNI al costat de la teva cara, Diu, del dret, del revés.
T'has plantejat afiliar-te al partit del Milei? Perquè avui et veig collonut, eh?
Bueno, la pregunta, Joan, seria: s'ha plantejat el Milei apuntar-se al partit superiu? Que en aquest cas seria el meu.
Jo us voto.
Per posar, perquè si no es poses Ius, semblarà un altre partit.
Home,
seria sí.
Sí, efectivament.
A Mesa, eh? A Mesa.
En fi, ara farem una cosa que suposo que serà deliciós per tu. No parlarem de les diputacions, però després de la publicitat parlarem de coses de la Unió Europea i l'energia i intents de prendre decisions ràpides davant de crisis. Ja veurem si ha funcionat o no. I gràcies, ara sí, bona tarda.
A vosaltres.
Catalunya migdia.
Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
Aquest Sant Jordi, el drac ja no menja persones. Devora llibres. I treu foc? Res de foc. El nostre drac treu flames d'amor. Perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer, troba't amb els teus i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La ciutat de les llums mortes, la nova novel·la de David Uclés, és un cant a Barcelona com no l'has llegit mai. La ciutat de les llums mortes, el llibre d'aquest Sant Jordi.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Cada dia pots recórrer 20.000 llegües de viatge submarí, pujar cims borrascosos, tornar-te més sapiens i fins i tot conèixer el petit príncep. I tot en un tancar i obrir de fulls.
El 23 d'abril és Sant Jordi, dia del llibre i la rosa. I el Corte Inglés ho celebrem ja amb un 5% de descompte a la nostra llibreria, a la botiga web i app.
Perquè llegir es converteixi en la teva història interminable.
Sou molt bona gent!
Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3Cat en viu. Ho veus, ho sents, ho vius.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Vinga, va, som-hi amb el que us dèiem. Els Estats Units i l'Iran mantenen totalment bloquejat el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz, malgrat la pròrroga indefinida de l'alto foc decidida per Donald Trump. El president nord-americà l'ha justificat perquè diu que li ha demanat al Pakistan, que és qui fa de mediador en aquest conflicte, davant les possibilitats que la guerra s'allargui. La Comissió Europea està ben amoïnada. Avui ha fet algunes propostes, però podríem dir que ho ha fet a l'engròs. De moment ha quantificat la crisi energètica, ha dit que a Europa la factura ja li ha costat 24.000 milions d'euros en compra de combustibles fòssils, i la Comissió sap que aquests costos no es poden assumir a llarg termini. De propostes n'hi ha poques de concretes, més enllà de treballar per accelerar la producció energètica interior i acostar-se a la sobirania. Aquest matí estàvem pendents d'algun titular gros, per exemple, d'una possible rebaixa de la velocitat màxima a les autopistes arreu de la Unió Europea, o d'aquella obligació de fer un dia de teletreball a tothom qui pogués, però finalment això no ha passat. A aquesta hora podem saludar la Maria Llop, que és catedràtica d'Economia i experta en Energia i Transports de la Universitat Rovira i Virgili. Senyora Llop, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
És possible per la Unió Europea deixar de dependre del petroli o el gas que venen de fora, que és pràcticament tot?
A curt termini això és una mica complicat, perquè cal una adaptació molt important del sistema econòmic, però, òbviament, el que sí es pot fer a curt termini és marcar o definir les línies que, d'alguna manera, poden traçar el camí per a una... sinó una autonomia, una sobirania energètica, sí una reducció de la dependència exterior. La Unió Europea té definides línies per a reduir la dependència des de fa força temps en molts paquets de mesures de mediambientals i energètiques, però òbviament són en alguns casos mesures molt genèriques que falta concretar-les en un paquet o en paquets més definits sobre sectors i agents econòmics concrets.
Quina és l'alternativa que tindríem als combustibles fòssils? Perquè, clar, Europa fa d'Europa, cadascú fa la seva aposta, França tira per les nuclears, Alemanya hi va renunciar, però ara admeten que tenen, segons com, un problema. Espanya està progressant en producció verda. Veiem que cadascú fa la seva.
Sí, a nivell d'energies, diguem, alternatives a l'ús dels combustibles fòssils, no hi ha una acció única a nivell europeu, però d'alguna manera la transició energètica el que vol dir és, per una banda, canviar les formes d'obtenció de l'energia i anar cap a formes d'energia que no generen emissions d'efecte hivernacle, i aquí, òbviament, hi ha tant el ventall de l'energia nuclear com les energies renovables convencionals, que poden ser l'eòlica, la hidràulica o la solar.
Ara ho dèiem, avui hi havia sobre la taula la possibilitat que Europa posés sobre la taula aquest dia obligatori de teletreball cada setmana per evitar desplaçaments, o també aquesta reducció de la velocitat màxima a les autopistes. Això ho vam veure en temps de Zapatero per la crisi econòmica, amb l'objectiu de rebaixar el consum de combustible en el transport privat. I això ens posa precisament aquí, en el transport privat, que és on sembla que hi ha marge per millorar, tot i que també, si ho comparem amb altres sectors, que com la indústria pesant, per exemple, no sé si és la xocolata del lloro o no, o si realment val la pena.
Bé, és una pota, diguem, de la possible reducció del consum energètic. Quan parlem de transició energètica estem parlant de dos grans eixos. Un primer eix, que és l'eix que vostè em preguntava abans, té a veure amb les formes d'obtenció de l'energia, i el segon gran eix de la transició energètica té a veure amb les formes en què consumim l'energia. Parlar de teletreball, parlar de reduccions de velocitats màximes a les autopistes, etcètera, el que faria és intentar reduir el consum de l'energia sense necessàriament modificar la forma en què l'obtenim. Són dos aspectes de la transició energètica que van lligats, però que no necessàriament han d'anar lligats d'una manera, diguem, necessària. Llavors, si parlem de reduir els dies de presencialitat a les empreses, això en alguns sectors ja s'està fent precisament des de la pandèmia. La pandèmia va accelerar molt les opcions de teletreball en alguns sectors, en alguns àmbits de l'activitat econòmica. Això, òbviament, permet reduir el consum de l'energia perquè permet evitar desplaçaments, però d'alguna forma això és difícilment generalitzable a totes les activitats econòmiques. Hi ha sectors o hi ha llocs de treball en què la feina és estrictament necessàriament presencial i que no es pot aplicar el teletreball. Per tant, òbviament, és un aspecte més de la reducció del consum de l'energia, però la reducció del consum energètic ha de venir també per altres vies, com evitar o eliminar els consums, els malbarataments energètics, evitar la sobreutilització de l'energia en alguns sectors, com sobreil·luminacions, un excés d'utilització d'energia per usos que no, diguem, que no estan estrictament lligats a necessitats, etcètera, etcètera.
I l'última, en aquest context tenim aquest objectiu europeu d'arribar a la neutralitat en emissions el 2050, que no sé si les situacions de crisi ens han d'empènyer a arribar-hi fins i tot abans, o faran que s'acabi ajornant perquè direm que tenim altres prioritats?
Sí, a veure, els objectius energètics de la Unió Europea, igual que els objectius ambientals europeus, són objectius molt ambiciosos. L'objectiu de la neutralitat energètica per a l'any 2050, en el moment que es va plantejar, semblava, diguem, una utopia. La crisi energètica que vivim actualment i els problemes geoestratègics en relació a l'energia haurien de ser un incentiu a aconseguir la neutralitat energètica. És a dir, no haurien de ser un impediment, sinó tot el contrari, perquè el que estan fent és posar de manifest la fragilitat de formes d'energia que estan fora del control dels centres i dels països que la consumim, estan molt lluny, i que depenent de condicionants, diguem, polítics i estratègics a nivell mundial, que són molt arriscats o que tenen un risc molt elevat.
Doncs són les explicacions de Maria Llop, catedràtica d'Economia, experta en energia i transports de la Universitat Rovira i Virgili, ara que, com sentíeu, arribem a 3:45. Senyora Llop, gràcies per atendre'ns. Bona tarda.
Molt de gust. Bona tarda.
I ens trobem amb el que dèiem, amb Europa, fent d'Europa. Avui havia de ser un dia d'anunci de mesures i al final he parlat d'electrificació, que no és poca cosa, però és com inconcret, de sobirania energètica, que no és poca cosa, però com hi penses arribar? I una mica és allò de la pandèmia, no?, que havíem de treure tantíssimes lliçons, però que després, passat el temps, dius, si tornés a passar, ens tornaria a agafar igual.
És molt probable que sigui així. L'Alicia en sap molt més i ens il·lustrarà molt millor, però sí que és veritat que jo tinc la sensació que hi ha una cosa que està molt sacralitzada amb el teletreball, que crec que té a veure amb el fet que la gent que defensa el teletreball és aquella gent que s'ho pot permetre i que el pot fer. Hi ha moltes feines que la gent necessita desplaçar-se, a vegades fins i tot amb cotxe, perquè no hi ha manera d'arribar-hi amb transport públic, que no poden teletreballar. Hi ha una sèrie de serveis que no poden ser no presencials. Això és un problema. I després, sobre mobilitat, desplaçaments, a mi em fa molta gràcia això de l'electrificació, perquè al final és el mateix una cua al carrer Balmes amb Travessera de Gràcia ple de Teslas que ple de Ford Fiestas de l'any 75. L'espai està igual de mal utilitzat. En aquest cas, si tu et vols carregar el cotxe, fes-ho, però fes-ho ja. Deixa de dir-me que ho faràs i, si pot ser, fes-ho. Si no vols, està bé, però no em diguis que ho faràs i després no ho facis.
Hi ha una cosa electrificada en aquest país, per exemple, que es diu Rodalies, també.
Sí, no, clar, la cosa no acaba de funcionar, diríem. I amb la sobirania energètica, és veritat que jo no sé què més havia de passar després de la guerra d'Ucraïna, perquè ens plantegéssim quin ha de ser el subministrament energètic, d'on treus l'energia, si et sobirà o no, i ara tenim, portem dies parlant de l'Estret d'Hormuz, que és una cosa que només ho sabien els intel·lectuals, nosaltres ens n'hem entrat ara, de què era, diríem, en parlem tot el dia. Vam dir, després de la guerra d'Ucraïna, no hem de dependre de res més, mai més de dependre tant d'algú com depeníem del gas rus. Ara resulta que si l'Estret d'Hormuz es tanca uns dies, cau al món. Doncs potser algú hauria d'haver pensat què fer quan això passés, perquè era obvi que algun dia l'Iran i els Estats Units, o més ben dit, l'Iran i Israel tindrien un problema, i ara ens trobem que no sabem reaccionar a coses que, vist en perspectiva, potser eren una mica previsibles.
A veure, aquest tema a mi m'apassiona. Llavors, així, jo crec que la Unió Europea ara mateix el que no pot fer és llançar coses d'obligatorietat, perquè, primer de tot, són processos molt llargs quan la Unió Europea ho anuncia i que després, a través de cada estat, ho adopti. Jo crec que la Unió Europea ara el que té per davant és el repte de fer uns Next Generation, que, com sabeu, van ser gairebé 800.000 milions d'euros per la transformació verda, desenvolupament digital després de la pandèmia, fer-ho ara a nivell energètic. Perquè, bàsicament, el que diu ara l'Oriol, en els últims anys s'ha vist un procés de cada cop dependre menys dels combustibles fòssils, però el que passa és que quan canvies d'un mode d'energia a un altre, quan es va fer el procés, per exemple, del carbó al petroli, són processos llargs, són processos que poden durar 20-30 anys, i ara mateix el que necessites és aquest procés que s'ha començat, activar-lo i de manera molt ràpida. I per tant necessites promoure el que dèieu ara, l'electrificació, que per mi en les ciutats no té a veure amb el cotxe, sinó que tu puguis tenir, per exemple, en països on el debat climàtic està més avançat, Alemanya, Anglaterra, els últims anys s'han fet mesures enormes perquè tothom canviï la seva caldera de gas i passi a tenir calderes elèctriques. Ajudes immenses perquè aïllis tèrmicament bé casa teva, subvencions del 70% perquè tinguis bicis elèctriques. Per tant, el tema és que tu ara puguis fer aquest canvi ràpid, i per fer-ho necessites una injecció de diners brutal. Per tant, jo crec que, més enllà del debat del teletreball, que, com dius l'Oriol, evidentment doncs hi ha sectors en metges, infermers, gent que neteja, policia, que és molt difícil, sí que és veritat que hauríem d'entrar dintre una normalitat en què tothom que s'ho pugui permetre un dia a la setmana sigui una cosa absolutament normalitzada, entenent que hi haurà feines que no podrà ser, però Això també parteix només de la idea de que la Unió Europea entén que la mobilitat és contaminant. Lo del teletreball és només perquè aquell dia no vagis a treballar contaminant. En el fons, és com dir, si vas amb bicicleta elèctrica, no li importa a ningú. Per tant, o sigui, vull dir, per mi el debat del teletreball té més a veure amb drets laborals que no pas amb aquesta necessitat, però més enllà d'això. I el que passa és que ara necessitem aquest boom fort, perquè, per exemple, a Espanya, l'any passat vam tenir un rècord històric, que és el 50% de l'electricitat ens va venir de fonts renovables. O sigui, Espanya està en un camí molt positiu. El que passa és que no és important l'electricitat. El que és important és que tens tot de serveis que no t'ho dona l'electricitat. La indústria, els avions, els cotxes, i per tant el que necessites és que cada cop més coses te les doni l'electricitat. I hi ha coses per les quals ara no tens resposta, com és els avions o els barcos, que no has aconseguit que t'ho faci moure encara l'electricitat. M'he explicat bé, més o menys?
Estic meravellat. Així és. No, jo, escolta, que és tota aquesta explicació, la que ha fet aquesta senyora que has entrevistat tu, Joan, és magnífica, i a mi només em ve al cap una idea, que és que el que tu acabes d'explicar i el que ha explicat aquesta senyora, què tal si l'enviem als nostres governants i així se'ls hi treu del cap lo de tancar Ascó i Vandellós, perquè resulta que el 60% de l'energia elèctrica que sembla que consumeix Catalunya ve d'aquí, i per tant, per garantir una mínima possibilitat de condir tinguem sobirania energètica, estaria bé que, ja que la Unió Europea, per cert, va declarar que la nuclear, si era una font renovable i era una energia verda o una cosa semblant, i s'ho va repensar del que deien al passat, a veure si de passo també ens replantegem no tancar les nuclears, i així no tenim el problema de que un dia ens hagin de dir vostè no pot anar a treballar, vostè no pot anar on te li roti perquè falta electricitat per culpa de no sé qui.
Avui precisament repassàvem les dades de generació elèctrica dels últims mesos, i ens sortien que les energies verdes ja produïen, dic, amb això que dius de les nuclears, que habitualment també es diuen com a últim recurs per garantir que sempre en tens, no? Però, per exemple, l'últim any ja és més del 50% l'aportació de l'energia verda, i avui mateix ho hem mirat, perquè es pot mirar això diàriament, i tenim pràcticament en percentatge de 20%, 20% i 20% l'eòlica, la fotovoltaica i la hidràulica en producció. Per tant, també s'està generant energia verda per aquí. No sé si és suficient, jo no sóc un entès.
Jo una petita cosa. Jo no sóc especialment antinuclear en aquest sentit. El que passa és que hi ha un tema amb què la nuclear està desfasada. Desfasada en el sentit de que és molt menys eficient que les renovables. I ara mateix posar inversions com per aguantar centrals que les tens envellides i que no tanquin, per aguantar-ho, quan en el fons el progrés de les renovables a Espanya és brutal, que jo no dic que en el cas alemany va ser un error enorme, i que canviar nuclears per dependre del gas és un error econòmic. Des de tu més, una barbaritat. Ara, en el nostre cas, és que l'eficiència de les renovables és tan major que es fa poc justificable invertir milions i milions per mantenir 5 anys més a les nuclears. Jo t'ho dic des d'un criteri com econòmic, no perquè jo sigui superantinuclear, jo sóc sobretot antigàs, que el gas ens empobreix, contamina, i per tant hem de deixar d'utilitzar gas quan abans millor.
Però té un problema, això, que és que Catalunya és deficient energèticament, o sigui, nosaltres hem de portar energia de la resta d'Espanya, perquè aquí ara volem tancar les nuclears, però a més ens hem posat d'esquena amb el tema de les renovables. Tu vas per qualsevol indret del país i vas veient aquests molins i tota aquesta infraestructura que aquí a casa nostra no la veiem, i ara diuen que això ho començarem a desenvolupar, i han tret un pla i una llista d'un de cada municipi pot demanar què és el que s'hi vol instal·lar, però clar, és que amb una cosa la volem tancar i amb l'altra anem tard, i a tot això depenem de l'energia nuclear que ve de França. O sigui, els comuns i els governants diuen, volem nuclear, però clar, sí que la portem de França, o depenem de l'energia renovable que ve de la resta d'Espanya.
Sí, jo anava a dir que de França no agafem nuclear, s'agafa l'urani, però no es porta energia. El que sí que estem nosaltres ara és vivint de l'energia produïda a l'Aragó. I en aquest sentit jo crec que tenim una responsabilitat entre tots, que és desmuntar el mite català de que no es volen renovables enlloc i que els molins embruten el paisatge, són negatius, i això hi ha una... És veritat que s'ha extès un sentiment, sobretot des de certes zones rurals, que en el fons s'ha de poder desmuntar, perquè és això o d'aquí 20 anys passar les canutes per poder tenir talls elèctrics, o si no, assumir que tindrem tot el país infestat de línies d'alta velocitat, no, línies d'alta velocitat, no, com es diu això? Les MAT, perquè ens portaran energia... que ens portaran energia a Aragó, perquè Aragó està al 100% de renovable, o sigui, Aragó, és punter a nivell europeu d'energia renovable.
Última intervenció de l'Oriol, i farem una pausa. Després us portaré un tema que també us agradarà i que el desvelarem ara a Catalunya Ràdio.
No, que aquí hi ha hagut molta facilitat administrativa per instal·lar renovables. Hi ha una part de contestació de gent que sembla que no vulgui res, que no vulgui nuclears ni línies de molt alta tensió, però quan resulta que has de posar uns molins de vent a més d'un quilòmetre de la badia de Roses, també es posen a plorar tot el dia, quan és la mateixa gent que si això es posés a la barra del trabucador seria exactament igual.
Això es diu, en anglès es diu NIMBY, not in my backyard, no al pati de darrere meu.
Però el NIMBY català és més dur que el NIMBY
general. Està territorialitzat. Sí. Va, 5 minuts i 3 quarts, fem una pausa i a la tornada parlem d'universitats i d'alumnes que no van a classe. Cada vegada n'hi ha més.
Catalunya migdia.
Després de l'eliminació de la Champions, toca centrar-se en la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del Barça-Celta a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vinga, va, el que us dèiem, l'absentisme a la Universitat Autònoma de Barcelona arriba al 40% en algunes assignatures. Això ho conclou el primer estudi pioner elaborat per una universitat pública sobre absentisme que s'acaba de fer públic i que, de fet, us avancem ara mateix aquí a Catalunya Ràdio. Sara Canyeté, bona tarda. Què destaquem d'aquest informe?
Hola, bona tarda, Joan. Doncs, mira, primer de tot, destacaria que és un informe que posa xifres, és a dir, que el que intenta és aterrar un problema que fa temps que perceben a les universitats, i és que els alumnes cada vegada, doncs, van menys a classe i es pregunta per què i intenta buscar solucions. En tot cas, en aquest informe, què diuen els estudiants pel que fa a aquesta assistència a classe? Doncs, se n'han encastat a més de 2.000 i poc més de la meitat diuen que van pràcticament a totes les classes, mentre que un de cada quatre reconeix que no va ni a la meitat de les classes, i l'altre quart diu que té una assistència mitjana que voltaria al 70%. Però això que diuen els alumnes no és el que perceben els professors, que diuen que l'absentisme a les aules és molt més alt i que pràcticament la meitat dels alumnes no van a classe i que, per tant, tenen l'aula mig buida.
Això pel que fa a les dades, però a què ho atribueixen?
Sí, doncs l'informe, evidentment, també recull que les causes d'aquest absentisme són diverses i que van des de motius personals i de salut fins a dificultats per conciliar estudis i feina o a les dificultats per desplaçar-se en transport públic. Però l'informe també posa el focus en la falta de motivació dels estudiants i la utilitat que troben a les classes. L'informe diu que entre els estudiants s'ha estès la idea que es pot aprovar sense necessitat d'anar a classe i que es va a mínims perquè l'objectiu de la gran majoria d'aquests estudiants, això és el que reconeixen, 8 de cada 10, és tenir el títol per poder accedir a una professió i ja està. Per tant, d'alguna manera, el que també es desprèn és que per molts d'aquests estudiants anar a la universitat com a experiència per si mateixa, doncs ja no té el valor que probablement tenia fa uns anys, i això explica, a més, doncs segurament certa apatia que diuen que es desprèn entre els estudiants, també que hi ha menys cohesió fins i tot entre ells, entre grups classe, entre companys, o que hi ha menys sentiment de pertinença amb la universitat. I amb aquest diagnòstic, doncs, ara el que fan és estudiar solucions. Algunes apunten directament, doncs, a la metodologia, una necessitat de reduir les classes magistrals i fer que les classes, doncs, siguin més dinàmiques i participatives, i també diuen que hi ha facultats que estan revisant els horaris perquè siguin més flexibles pels estudiants.
Gràcies, Sara. Doncs aquestes són les notícies, la notícia que tenim a aquesta hora. Tenim a taula un professor universitari, com queda clar cada dimecres quan et presentem, Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliba Seu. No és exactament el mateix perfil d'universitat que l'autònoma,
no.
Però en tot cas no sé si notes aquest efecte o la diferència de perfil també marca la diferència d'absentisme.
No, perquè nosaltres passem llista a classe. I a més, els grups que tinc jo a l'Abat són petits, són grups de 15, 20, 25 persones, amb la qual si en falta un es nota. Però jo m'identifico absolutament amb aquest estudi, o sigui, de forma total. Jo crec que en el bar que tenia la Facultat d'Història, allà al costat del camp del Barça, he passat més hores que dintre l'aula, sens dubte.
I les altres dues persones de taula fan més pinta de...
L'Oriol i jo érem ratetes de biblioteca.
No us preguntaré si anàveu a classe, sinó a quina fila de la classe sèieu.
Primera, segona.
I prenia punts.
Quina diferència hi ha entre anar a classe?
Prenies apunts?
Jo prenia molts apunts.
Jo comprava els apunts.
Tampoc és cap salvatjada, Joan. Hi ha molta gent que...
Jo els comprava.
Els meus apunts circulaven, malgrat que tinc una lletra molt petita.
Els meus també, però jo perquè hi era època...
Però
que
ho monetitzàveu
Fixa't si no monetitzo la meva vida, que sóc periodista. Vull dir que mai ha estat una prioritat monetitzar.
Jo t'he de dir que jo era absolutament empollona i anava sempre, però a quart de carrera, quan vaig començar a treballar, llavors vaig deixar d'anar a classe, o sigui, hi anava molt menys. Llavors, és veritat que quan aquestes dades diuen hi van ara menys alumnes que mai, penso, que mai quan... Que als anys 80, quan hi havia avaluació única i molta gent s'ho treia mentre treballava i estudiant nocturnament, l'únic que ara en Bolonya tens una presencialitat que es fa molt difícil seguir, o sigui, poder treballar. I ara mateix, l'altre dia mirava unes... O sigui, aquest matí mirava unes dades que deien que treballen més estudiants que fa 15 anys per poder mantenir-se mentre estudien. Per tant, és veritat que després de Bolonya es requereix un nivell de presencialitat que no es requeria abans, i això molts dels nostres pares, gent més gran, ens ho pot dir. I per tant, jo no sé si me'n refio de... No vull qüestionar dades, no vull ara jo aquí falta ningú, però no sé si m'agradaria saber respecte a quan i si em sembla tan malament l'avaluació única, perquè a mi em sembla bé gent que vol aprendre d'altres maneres, treballar i per tant posar-se més les piles abans dels exàmens i poder conciliar treball, vull dir, saps? Com que no em sembla.
El que passa és que a Catalunya hi ha una universitat específica per aprendre d'aquesta manera, que és la UOC, tot i que el concepte d'avaluació final crec que no és exactament...
No,
el
a la UOC.
Però és veritat que jo crec que quan tu estudies a la universitat, crec que també t'has guanyat el dret, i això va en contra de tot el que jo crec, t'has guanyat el dret d'espavilar-te, fer les coses com tu vulguis, si has de treballar, treballes per mantenir el teu nivell de vida, pel que sigui, per subsistir, per ajudar a casa, pel que faci falta, i ets suficientment gran com perquè algú t'hagi de dir vine a classe, com si estiguessis encara a la classe dels dofins. Al mateix temps, per això... si m'ho deixes dir, Joan, ja ens coneixem una mica, saps perfectament què diré, quan la Sara Canyet anava dient que una de les possibles receptes era motivar més els alumnes i tot això, quan s'escrigui l'epitafi de la civilització occidental, una de les primeres parts serà és que els profes no sabien motivar els alumnes.
T'han sortit tres cabells blancs mentre senties
És que això em sap greu. En el dia que es va decidir que un 4,5 podia ser un aprovat i el dia que es va decidir que el primer objectiu dels professors era que els nens anessin motivats a classe, aquell dia vam començar a perdre una guerra que no guanyarem mai més.
Totalment. Ha fet mal quan ha dit han d'evitar classes magistrals. No eviteu les classes magistrals. Clar, és la gràcia d'anar a la
universitat. És que jo vull aprendre d'algú. No vull que m'ho digui una maquineta terrible. O Google. Jo vull que m'ho digui una persona, sisplau.
Hi ha una cosa terrible que jo com a alumne no em va passar mai i que com a profe ho pateixo, que és que la meva universitat li envia als meus alumnes una avaluació meva com a profe.
I això us veu què?
Depèn, clar, perquè si tu tombes algú, és evident que aquest algú no et posarà una bona nota, amb la qual això, que ho fan totes les universitats actualment, condiciona, jo crec, de forma absoluta l'actitud del profe.
Passen dos minuts de 3:15. Tenim una pausa per la publicitat pendent. A la tornada tindrem una lliçó magistral, tindrem una lliçó de la Mercè Folc, directora dels Solidaris, que aquest diumenge presenta un 30 minuts sobre el creixement de les esglésies evangèliques, i segur que se'n parlarà. Ara tornem.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal
canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya Nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Migdia.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bonpreu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosá.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc l'Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Bon Sant Jordi!
Bon Sant Jordi!
Bon Sant Jordi!
Si ets fan del Super 3, aquest Sant Jordi no deixis escapar aquests llibres.
Sí!
Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocar, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. 4 bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Us dèiem abans dels anuncis, ara parlem del creixement de les esglésies evangèliques els últims anys, que s'ha vist sobretot en barris obrers i també a les perifèries de les grans ciutats. I més enllà de les creences dins del moviment evangèlic, hi ha esglésies que busquen influir políticament i apuntalar el gir reaccionari que es viu a escala global. Són centres de culte que es mouen en el terreny de l'autoajuda i també dels principis neoliberals, negació del canvi climàtic, abans en parlàvem també, teories de la conspiració, oposició a les polítiques de gènere, l'avortament. El programa Solidaris de dissabte a Catalunya Ràdio, un projecte conjunt amb el 30 minuts de diumenge a TV3 i que porta per títol Poder i Glòria, s'ha endinsat en aquest fenomen per mirar d'entendre l'impacte que tenen algunes esglésies evangèliques en la població i quina és la seva influència política tant a Espanya com a Europa. Aquesta hora podem saludar la Mercè Folch, directora dels Solidaris i també d'aquest 30 minuts de diumenge. Mercè, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Tot el seguiment que ens has anat fent de tot aquest treball, et recordo sempre tots aquests mesos molt impactada. Vosaltres heu seguit a Casa de Salvación del pastor colombià Carlos Rojas. És una església de tipus neopentecostal fundada a Barcelona. Aviam, tradueixo. Què vol dir això?
Sí. Primer, hem d'aclarir que el moviment evangèlic és un moviment ampli i molt heterogeni. D'esglésies, dins d'aquest moviment n'hi ha de molts tipus, com les baptistes, els luterans, les assemblees de Déu, també l'església de Filadèlfia, per exemple. Si us hi fixeu, pels barris de moltes ciutats, cada vegada és més habitual veure centres evangèlics. Això s'explica per l'auge de les esglésies d'aquest tipus, de tipus pentecostal i neopentecostal, que són les que més han crescut en els últims 20 anys a Catalunya. De fet, tot i que l'islam és la segona confessió a Catalunya en nombre de creients, l'evangèlica és la que té més centres de culte després de la religió catòlica. I l'església del pastor Rojas, aquesta església fundada fa 13 anys per aquest pastor colombià, és una església de tipus neopentecostal, que es congrega en una sala de cinema a Diagonal Mar. Nosaltres, el programa, i amb la feina de recerca que ha fet la Mònica Roca i també part de l'equip, fa temps que treballem per entendre l'auge d'aquest moviment, que és global i que redibuixarà en els pròxims anys no només el mapa religiós de Catalunya, sinó també la societat des de la base, perquè busca influir políticament amb el que comentaves abans al principi. Els Solidaris fa uns mesos vam emetre dos capítols d'aquesta sèrie. Aquest dissabte tancarem la trilogia que hem fet conjuntament amb el 30 Minuts de TV3, amb la Sara Segarra i el Jordi Hernández, entre d'altres professionals de la casa.
Qui ja conegui els dos primers capítols d'aquesta trilogia i dissabte completa la tercera, o qui vegi aquest 30 Minuts, què hi trobarà?
Doncs nosaltres hem assistit a un macroesdeveniment evangèlic que es va celebrar a València fa uns mesos, on es van congregar més de 4.000 persones provinents d'arreu de l'estat espanyol i d'Europa en un pavelló esportiu. I ho hem fet acompanyant l'Església de Rojas i els seus fidels. Aquest macroesdeveniment es titula La Cosecha Mundial. I quin objectiu té aquesta cosecha mundial? Doncs captar ànimes. La cosecha, ho heu d'imaginar com si fos una gira, no?, d'un rockstar. S'ha celebrat a molts països, a l'Amèrica Llatina, també a l'Àsia, com al Pakistan, per exemple, o al Japó. I és important perquè és la primera vegada que se celebra a Europa, no?, en aquest cas a València. I qui lidera i organitza aquest macroesdeveniment és un personatge encara molt desconegut a Europa. Es tracta del pastor Guillermo Maldonado, es fa dir apòstol, i és una persona molt propera a Donald Trump. És un dels líders espirituals de Donald Trump a la Casa Blanca. De fet, si heu vist algunes de les imatges, quan surt el president nord-americà envoltat de pastors evangèlics, Guillermo Maldonado n'és un. Maldonado és el fundador del Ministeri del Rei Jesús. Aquesta és una macroesglésia amb seu a Miami, congrega milers de persones cada setmana. Aquest senyor és ultramilionari. I la tria de València no és gratuïta. L'objectiu d'aquest acte, nosaltres hi vam poder ser, és recristianitzar Europa, un territori i un continent secularitzat, i sobretot influir en l'agenda política com ha passat als Estats Units, i com passa als Estats Units, i també va passar al Brasil amb Jair Bolsonaro. L'acte és un espectacle de la fe, en què es poden veure miracles en directe per obra de l'Esperit Sant. Asseguren, per exemple, poder regenerar òrgans o curar càncers.
Hace cuatro años por un aborto le quitaron su útero, y hoy el doctor la llevó a revisión con el ultrasonido y tiene un nuevo útero.
Tenir aquest àudio, saber que aquestes coses estan passant al nostre país, és el valor dels reportatges, el valor del documental, d'aquesta feina que feu, Mercè, i això té connotacions també polítiques. Ara, durant la publicitat, ja en parlàveu de com el trumpisme també veu d'això i ho alimenta. A Catalunya i a Europa, a qui alimenten aquesta gent?
Alimenten sobretot a l'extrema dreta, no? Aquest gir reaccionari que s'està vivint a nivell global. Aquestes esglésies són l'engranatge perfecte perquè aquests missatges es vagin escolant, no? És una revolució silenciosa que va transformant les perifèries de les grans ciutats i les societats, no? Per exemple, són esglésies que juguen amb la idea apocalíptica, com fa Donald Trump, per exemple, com hem vist amb la guerra de l'Iran.
Van a visitar a México i Roma. Seres extraterrestres, platillos voladores, los demonios...
Això, Mercè, i si em permets obrir una mica el debat, són coses que semblen, mai més ben dit, extraterrestres, però estan passant al nostre voltant. Això passa els diumenges, veiem gent pujant en trens absolutament mudats de dalt a baix i van a llocs com aquest.
No, és al·lucinant, i és impossible que això després no tingui una translació no només política, sinó també social, perquè tot el que és social és polític, tot el que és polític és social, però el que està clar és que també es transmet una cadena de valors que potser no acaba de conjugar amb el que aquí estem acostumats i que és potser més defensable que les coses aquestes que es diuen.
També és veritat que no totes les esglésies...
És el tenen... que anava a dir.
Perquè jo aquest hivern vaig entrar a una perquè em feia curiositat al poble dels meus pares a veure com era, i en el fons el que vaig veure era una vivència de la religió com molt més emocional i comunitària.
És que passa pel cos.
Exacte, com amb molta gent de peu, aplaudint, parlant, que em va semblar una vivència com més emocional que no potser anar a missa, i que després, com quan diuen barbaritats, pot ser alguns, però que no és tampoc una cosa supercomuna.
No, generalitzada no, però les neopentecostals hi ha aquest, no? Aquest esglaó de més, no? Però espectacles això, dels miracles, per exemple, i aquesta influència política que a Espanya ja l'hem vist l'any 2023, a les autonòmiques i municipals a Madrid, on una de les pastores més famoses, en aquest cas de la Comunitat de Madrid, Yadira Maestre, va donar suport suport doncs, a Almeida, a Ayuso, a Feijóo, etc.
No, això ho hem vist a Trump, no? Que de cop i volta té que firmar una llei i està allà al despatx oval rodejat de gent que el toca.
Exactament,
i que
és això.
Exacte.
Però això també deu passar en part amb les mezquites, no? O sigui, també es retransmet el que dius tu, una cadena de valors i unes idees que moltes vegades no acaben d'enganxar exactament amb la societat a la que vivim. O sigui, clar, vivim en una... Siguis o no siguis creient, siguis o no siguis practicant, vivim en una societat que és culturalment catòlica i clar, tot això ens frapa, sigui qui sigui.
Si us ha interessat el que us ha explicat la Mercè Folch, no us perdeu aquest diumenge al 30 Minuts, Poder i Glòria, i també a Catalunya Ràdio, aquest últim capítol d'aquesta trilogia dels Solidaris, que com que segur que us interessarà moltíssim, també podreu recuperar els dos capítols que ja s'han emès en mesos anteriors. Mercè, gràcies, bona
gràcies
tarda.
Gràcies a vosaltres.
I també bona tarda a l'Oriol Marc, l'Alícia Puig i en Joan López Alegre, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
30 segons i seran les 4, nosaltres ho deixarem aquí. Demà, a partir de les 2, Catalunya migdia, especial edició Sant Jordi al Rovell de l'Ou, al Passeig de Gràcia de Barcelona, per explicar-vos tot el que doni de si aquesta diada, que com cada any segur que serà moltíssima. Ara us deixem amb la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga i també, si voleu seguir informats, doncs teniu, òbviament, els blocs informatius de 3CAT Info. Fins demà.